A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I sí que és cert, i ens sembla que en Joan Carles estarà d'acord amb nosaltres, que tenim una certa confusió en això dels contenidors per recollir roba i totes aquestes coses, perquè a vegades en veiem i no tots responen a la mateixa entitat, ni tots responen al mateix sentit. Joan Carles Montes, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
En Joan Carles és de la Fundació Humana. La Fundació quan va començar?
Doncs mira, portem 32 anys a Catalunya. Vam néixer fa 32 anys. La seu central la tenim a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, i des d'allà hem crescut i ara estem presents pràcticament a tota Espanya.
I vosaltres recolliu roba?
Des de primer
Fonamentalment
dia,
roba.
Des de primer dia, la persona que ho va originar, que és d'origen danès, doncs bé, va creure en aquell moment que la roba que no fem servir, una cosa que aparentment, doncs, a qui li sobra, doncs, fins i tot li fa nosa, bé, doncs, aplicant-te una correcta gestió, es podria convertir en recurs econòmic. I des d'aleshores fins ara és el que estem fent. És a dir, recollir roba, passar-la a través d'un procés de classificació, de triatge,
sí,
i convertir-la en recursos econòmics. Per què? Per poder finançar els nostres projectes socials.
Comencem pel començament. Quan parlem de roba, la roba que llencem als contenidors, quina roba és?
Doncs mira, nosaltres recollim roba de vestir, roba de llar, també complements, bosses, tot això, principalment, si està en bon estat, millor. Perquè tota aquesta roba, insisteixo, després d'un procés de triatge, es pot reutilitzar, li podem donar una segona vida. Tot i així, segur que tenim a l'armari roba que no fem servir i que potser doncs, està una miqueta tacada o creiem doncs, que no està en bon estat. Igualment es pot deixar als contenidors, perquè aquest tipus de roba l'enviem a empreses de reciclatge, perquè n'aprofitin la matèria primera.
Ara gairebé et preguntaria, quants anys portes a la Fundació Humana?
Porto 5 anys.
Són els contenidors el termòmetre de la vida real?
Doncs mira, en els anys de més crisi, que semblava que doncs les donacions de roba havien de ser menors,
sí,
doncs no ha estat així. Hem tingut en els darrers anys...
Paradoxalment parlant.
Sí, hem tingut una certa estabilització. No hi ha hagut més donacions, però sí una certa estabilització. Perquè amb crisi o sense crisi, som molta gent, comprem molta roba, sobretot immersos en aquest món del fast fashion.
Sí.
Comprem molta roba que en ocasions fins i tot...
És a dir, n'hi ha molta de roba.
N'hi ha molta. Si mirem a l'armari...
N'hi ha moltíssima.
Tu mateix pots mirar quantes camises tens, quants pantalons,
sí, sí,
quan et poses, quan se't poses al cap de l'any. I bé, i sobretot hi ha dos períodes al llarg de l'any, que és els canvis d'armari,
sí,
a la primavera i a la tardor, quan doncs això, mirem a l'armari i decidim que allò que no ens hem posat, bé, ens hem de desfer.
Tota la vostra roba surt d'una manera o d'una altra? L'aprofiteu d'una manera o d'una altra?
Nosaltres som capaços d'aprofitar i de valoritzar més del 90% de la roba que recollim. Perquè, com et deia, tota la roba que recollim a la comarca, com a tot Catalunya, la duem a una planta de preparació per a la reutilització de l'Ametlla del Vallès, i allà uns companys el que miren és principalment si està en bon estat, després si és d'home, de dona o de nen, si és d'hivern, d'estiu, i la que està en bon estat, com us deia, s'envia directament a la reutilització,
sí,
d'altra, la que no està en tan bon estat cap al reciclatge, però només un 5% és roba que està en molt mal estat i
que definitivament no es pot servir.
I la duem a l'abocador. Però fixeu-vos l'importància de la donació de la roba, de la recollida selectiva, perquè tot allò que no fiquem en el contenidor adequat, de l'entitat que sigui, tot allò anirà a un abocador, on serà o bé soterrat o bé incinerat. I tot allò que es dugui, doncs, o que sigui reutilitzat, donant-ho a un familiar proper, portant-ho a la parròquia, ficant-lo en un dels contenidors, doncs tot allò té moltes possibilitats, vaja, més del 90%, de que se'n pugui donar una segona vida.
Ens va cridar molt l'atenció, Joan Carles, aquesta xifra, 155.000 peces de roba recollides al Garraf, reutilitzades, millor dit, després de tot aquest procés, 155.000 peces de roba l'any 2018.
Sí, són
això peces. És molta roba, això.
Això és molta roba, això és un clar exemple del que ara s'anomena economia circular, perquè convertim o som capaços de que una cosa que aparentment no serveix, un residu, doncs bé, entrar-la de nou al mercat perquè se'n pugui reutilitzar, és a dir, aquesta circularització de la roba.
Això són 75 tones de roba, dieu, fonamentalment 75 tones de roba reaprofitada, i d'aquestes 75 tones, 5 s'han recollit a Sitges.
Efectivament. Mireu una cosa, pensem, 75 tones, semblen moltes, ho són. 150.000 peces de roba,
semblen moltes, i ho són.
Però encara són poques, perquè l'Agència de Residus de Catalunya calcula i estableix que només es recupera un 8% de tota la roba de què ens desfem. És a dir, que encara tenim a l'armari molta roba que no arriba a mans d'un gestor autoritzat. On va parar? Molt probablement a la brossa. Per què succeeix això? Principalment perquè encara manca una certa conscienciació per part de la ciutadania. Si bé és cert que avui dia no tenim cap dubte que els envasos han d'anar al contenidor groc,
sí,
que l'orgànica al marró, que el paper al blau, amb la roba encara no hi ha aquesta consciència. I encara ens manca.
Segurament perquè tampoc tenim, diguem-ne, contenidors molt a l'abast nostre, no?
Primer, un factor és el que anomenem la contenerització, és a dir, tenir contenidors a l'abast de la mà, quanta més facilitat, doncs, segurament més recollida selectiva se'n fa. Un altre factor, i aquí fem autocrítica, és que encara hi ha certes suspicàcies de molta gent respecte a què se'n fa d'aquesta roba. És a dir, jo tinc una camisa, uns pantalons, estan nous, els poso al contenidor. Aquesta gent que em farà després? Em farà negoci? Traurà calés per la seva butxaca? Bé, nosaltres, com a humana, el que podem dir és que fem una gestió transparent, una gestió eficaç, com us deia, per obtenir recursos econòmics que d'una banda serveixen per finançar la nostra entitat, som una entitat sense ànim de lucre, que crea llocs de treball any rere any, i per l'altra els beneficis de forma íntegra es destinen a projectes socials, que principalment són projectes de cooperació als països del sud.
Suposo, Joan Carles, que en qualsevol cas aquests darrers anys, o des de fa molt de temps, totes aquestes organitzacions que es dediquen a recollir la roba estan molt més controlades que mai, no?
Sí.
Ho dic ja d'entrada, no deu haver tantes suspicàcies com fa 5 anys o 10 anys enrere, perquè tot deu estar bastant més vigilat, suposo.
Sí, el sector encara no està regulat 100%.
Uh-huh.
No hi ha la regularització ni les normatives clares com a la resta de residus. Tot i així, a Catalunya, principalment actuem dues entitats, també n'hi ha d'altres. Val a dir que, per exemple, en el nostre cas, som un gestor autoritzat de recollida de gestió de residus amb finalitat social. També hi ha d'altres entitats,
sí,
que recullen roba amb finalitat mercantil. És a dir, que el que obtenen sí que és per benefici propi. Però si es diu clarament, bé, tots sabem les regles del joc.
Uh-huh.
Aquí també què succeeix? Doncs que hi ha zones de Catalunya, per exemple, a la zona de Tarragona, doncs, on tradicionalment hem patit robatoris. Que això és un problema també afegit. És a dir, gent que vol robar dins dels contenidors, i entenem que sí, bé, doncs una persona amb necessitat s'endú una bossa de roba, això es pot entendre. Però pensem que cada contenidor té una capacitat de 230 quilos. És a dir, això són moltes bosses de roba. I si algú ens desfà trenca el cadenat que té cada contenidor, si ens els destrossa per buidar-lo, això no és pas per necessitats, sinó per agafar-ho després,
amb altres intencions, no?
Després bé, revendre-ho on sigui. Per tant, també n'hi ha alguns operadors o algunes persones que de forma organitzada també posa contenidors que són fraudulents. És a dir, instal·la un contenidor metàl·lic a la via pública, diu que allò és deixa aquí la roba per un motiu solidari. No ens hi fixem gaire doncs a les missatges o de qui és la propietat d'aquell contenidor, i amb bona fe hi deixem una bossa de roba. Bé, nosaltres des d'Humana el que proposem és, escolta, amb els nostres contenidors són de color verd, estan identificats amb la pàgina web, amb un telèfon. Si qualsevol persona té alguna mena de dubte, de suspicàcia, què se'n fa amb la roba que jo estic deixant? que sense problema visiti la nostra web, ens pugui trucar si té cap mena de dubte i que tingui la confiança que per part nostra en fem una gestió, vaja, transparent.
Com els teniu repartits per la comarca? I en el cas de Sitges, on estan els contenidors d'Humana?
Doncs mira, principalment tenim el fet de col·locar contenidors a la via pública depèn de signar convenis amb els ajuntaments.
Amb els ajuntaments.
Efectivament.
Perquè, esclar, sí. Això no és un contenidor petit, com deies, és un contenidor que té un tamany considerable.
Efectivament, i estàs fent ocupació de via pública. Quan l'Ajuntament o un municipi té ja un conveni amb una altra entitat, nosaltres el que tractem de fer és arribar a acords amb privats. És a dir, per exemple, clubs esportius, amb benzineres, amb pàrquings, per instal·lar contenidors en sòl privat, però d'accés públic. Perquè la nostra voluntat és, com deies abans, poder fer el més accessible possible un punt de donació.
És que ens cridava l'atenció, i li dèiem a en Joan Carles abans de començar, que clar, Sitges respecte a altres poblacions de la comarca recull poc, tenint en compte que, és clar, de totes les poblacions que hem dit, Cubelles recull 25 tones, Sitges en recull 5 i enmig Ribes i Vilanova en 21 i 20. I en Joan Carles ens deia, això té molt a veure també amb el nombre de contenidors i amb les facilitats. No?
Clar, el nombre de contenidors, també amb l'entitat que ja hi és present, nosaltres, com a Humana, hem recollit 5 tones a Sitges. Nosaltres tenim 3 contenidors que, en el cas del municipi, estan en lloc privat. Perquè, doncs,
hi ha una per allò que dèiem de la...
Efectivament, que ja té un conveni, però igualment nosaltres el que volem és posar facilitats. Perquè al cap i a la fi, el que es tracta és de que tota aquella roba que està en bon estat, doncs, ostres, és una pena que l'hàgim de dur a un abocador perquè la gent sembla brossa. Per tant, quan més punts de recollida, millor. I com us deia al principi, pensem que només es recupera un 8% de tota la roba de què ens desfem. És a dir, que cal posar facilitats, cal també augmentar aquesta conscienciació ciutadana i sobretot saber que després se'n fa una bona gestió de la roba que de bona fe i solidàriament deixem els contenidors.
Perquè la vostra intenció és posar algun contenidor més a Sitges?
Ens encantaria posar-hi punts de recollida també en proporció amb la població de municipi.
Ho dic perquè, esclar, vist d'aquesta manera, 3 contenidors, 5 tones en un any, on déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Tenint en compte que cada contenidor són 230 quilos.
I que s'omplen, doncs bé, si no és cada dia, cada 2 dies.
Dies.
Nosaltres el que fem amb els contenidors que tenim instal·lats és buidar-los amb una freqüència d'entre 2 i 3 dies. Hi ha temporades, el que anomenem
que
temporada
més plens,
alta, més plens. Ara mateix, a l'hivern, quan estem estabilitzats en el període de l'any, per exemple, a l'hivern o a l'estiu, és el que anomenem la temporada baixa. En canvi...
O sigui, quan no hi ha canvis de roba, vaja, quan no hi ha canvis d'armari.
Efectivament, el canvi d'armari és quan tots, doncs això,
necessitem.
L'armari, efectivament, traiem i decidim doncs, que aquella camisa doncs, que ja fa 3 anys que no ens han posat, doncs home, que potser doncs, potser cal donar-la. I com deia al principi, portar-la a la parròquia, fantàstic. Donar-li a un amic, un familiar, fantàstic. També sapiguem que hi ha una altra via, que és els contenidors de roba.
Ha anat a més el reciclatge de roba?
Sí, progressivament sí.
O és una progressió molt, molt, molt...
Bé, és que això són els factors de sempre. Posar contenidors al carrer, que la gent sàpiga que els té al seu abast. Aquí al nostre país, tant el reciclatge de roba com també l'adquisició, és a dir, la compra d'articles de roba de segona mà, perquè pensem que totes les peces que nosaltres
recollim,
que estan en bon estat, les venem a botigues pròpies. En tenim una vintena a Barcelona. Encara hi ha un cert prejudici de la segona mà. I, bé, doncs, cada cop menys, però segurament hi ha gent gran que això ho relaciona amb pocs recursos econòmics,
sí, sí.
Amb pobresa...
Amb les persones necessitades, què faig jo comprant roba de segona mà, etc.
Efectivament. Doncs bé, i això lliga amb tota la pregunta que em feies abans...
Ei, que ningú no diria res si ningú veiés on s'ha comprat aquesta roba i d'on ve aquesta roba. Jo perquè en qualsevol cas, pel carrer, tots anem vestits d'una manera i ningú no ens pregunta si l'hem comprat abans d'ahir o si és d'algú altre o si ens l'han regalada o si la vaig anar a comprar en una botiga de...
Ningú ho sap. Jo el jersei que porto, ningú sap si era del meu germà, si és de segona mà, si me l'ha comprat fa nou, però també pensem en una altra cosa, que potser sembla una mica tonto, però no ho és. I és que quan anem a un restaurant i ens posen un servei amb uns plats. Home, ningú està ingenu de creure que aquells plats són nous per nosaltres, sinó que han estat reutilitzats. I quan anem a un hotel, doncs home, sabem que els llençols que ens posen i la tovallola doncs també estan reutilitzada. I no ens ho plantegem. Amb la roba, com us deia, fins ara, fins fa uns anys, sí que hi havia un cert prejudici, cada cop menys.
Què, prejudici de què? De que no és prou net o no és prou d'allò? O no, és roba, prou...
no pas per
no,
l'higiene.
No per l'higiene, sinó per aquest fet de... Pel que diran.
Jo em compro... Clar, aquesta persona compra roba de segona mà, segurament que va curt de calés. Bé, hem de dir que, i com em deia, si les donacions de roba s'han estabilitzat i durant la crisi doncs, no van créixer, però es van consolidar,
sí.
En canvi, les compres a les botigues de roba de segona mà sí que van créixer. Cada any creixem en número de clients. Actualment estem en gairebé 1,7 milions de persones que en un moment o altre de l'any visiten una botiga de segona mà i compren roba.
Perquè en el vostre cas la botiga és oberta a qualsevol tipus de client.
És una botiga ordinària, és una botiga humana, amb tot és roba de segona mà.
Sí, sí, sí.
La roba està impecable, a preus francament molt baixos, i bé, allà hi ha de tot. Quin tipus de clients tenim? Persones que busquen un preu baix, efectivament, molt joves que els agrada el tema del vintage, també moltes persones que els agrada roba que no troben en una botiga de primera mà,
sí.
Que no volen anar vestides o vestits tots de Zara o tots de Primark, vale? I que volen algú...
Com són les coses, eh? Algú que no vol anar vestit com va vestit tothom,
moltes...
va parar a una botiga que ven roba de segona mà, precisament perquè entén que allà hi ha un tipus de roba.
Hi ha roba de tot tipus. Roba dels anys 90, dels anys 80.
Està clar.
Roba actual, sí, sí. Hi ha tot tipus de roba. Això sí, si vas buscant una talla i un colador...
Està clar, això ja és una altra història.
Allà és el que trobes. Però, doncs bé, també, per exemple, tenim de clients productores de cinema i de teatre
que busquen...
Clar, busquen peces de roba pels seus actors, perquè no és creïble doncs, una obra de teatre, una pel·lícula on els actors portin roba impecable i sortida d'una perxa, no? No. I busquen aquesta roba que ells diuen roba en vida, no? Roba vivida. Bé, doncs això, les donacions més o menys es consoliden, les compres de segona mà creixen, a poc ens estem posant a l'alçada d'altres països europeus on, per exemple, Londres o Alemanya, doncs anar-hi a un mercat i comprar roba de segona mà doncs és modern i és molt xulo. Bé, doncs aquí estem normalitzant aquesta dinàmica de la segona mà.
Perquè estem lluny encara de determinats països en aquesta qüestió del reciclatge de roba?
Sí, sí, sí. Hi ha els països nòrdics, a Anglaterra, Alemanya també, allà està molt assumit. Està molt assumit per tots els nivells socials i totes les edats socials.
Uh-huh.
En canvi, que a Espanya encara no. Bé, és així tradicionalment, culturalment, doncs hi ha aquesta petita diferència que cada cop esperem que sigui més petita.
Arribeu a buidar botigues?
Bé, el que fem a les botigues...
Amb això que fem de recollida de roba, cada vegada més demanda a les botigues, a vegades us quedeu sense, no sé si dir, sense material, sense roba?
Doncs mira, tenim una vintena de botigues a Barcelona, però és que fa 5 anys en teníem 15. És a dir, que cada cop, gairebé cada any, obrim entre una i dues botigues. A tot Espanya tenim 50 botigues de roba de segona mà. Això vol dir que hi ha una demanda. I
que la demanda no ha baixat.
No ha baixat, perquè, com us deia, tenim peces de qualitat, a preus realment molt assequibles, i a més a les botigues fem cicles de 8 setmanes en els preus, de forma que quan comença el període del cicle, doncs bé, tota la roba està a un preu. A mesura que van passar les setmanes, aquest preu cada setmana va baixant, fins que arribem la darrera setmana en què, per exemple, hi ha un dia que totes les peces, totes les que estan allà,
totes?
Estan a 5 euros.
Una forma, suposo, de poder buidar la botiga per acollir una nova entrega de roba.
De renovar estocs. El següent dia tot està a 4 euros.
Dos.
Progressivament, fins que el darrer cap de setmana tot el que hi ha a la botiga està a 1 euro. Aleshores, això no és, les dates no són cap secret. Podem entrar a la nostra pàgina web, veure les pàgines, veure les dates.
Les dates de renovació.
Efectivament. I vaja, a pensar que pots entrar a una botiga i tot el que trobis, ja siguin americanes, jaquetes, pantalons, bosses, bossos, que tot està a un euro, home, doncs crida l'atenció.
En el minut final, per contactar amb Humana, el web, el telèfon d'Humana?
Jo crec que la millor forma és a través de la nostra
web. A través del vostre web?
Sí, www.humana-spain.org. Humana-spain.org. I allà trobaran tota la informació, les nostres memòries auditades, els nostres ingressos, les nostres despeses, està tot allò clar, transparent, qualsevol dubte que fem amb la roba, etc. Tot està allà i vaja, queda molt clar doncs, quin és el camí que segueix. Doncs, la meva samarreta que he deixat en un contenidor verd fins on arriba el seu destí final, que a lo millor pot ser doncs, en forma de recursos econòmics, doncs, en una escola de primària d'un poble de Gàmbia.
De moment ens quedem amb aquesta xifra, que sembla alta, però que ens diu en Joan Carles encara és molt baixa. 155.000 peces de roba a la comarca del Garraf, 75 tones, i d'elles 5 a Sitges. Joan Carles Montes, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Sort en el futur.